Jordi Creus, bon dia.
Hola, bon dia.
Pues sempre t'ho fas venir bé per posar bona música, eh?
Sí, procuro, procuro.
L'himne nacional dels Estats Units, interpretat per qui, en aquest cas? Qui és?
Natalie Grant, no? Sí.
Okay. Natalie Grant. Avui parlarem dels Estats Units, vaja, a partir d'avui i durant més a saber quantes hores i quants dies, perquè són aquestes eleccions als Estats Units per triar president. Fa 4 anys, quan va guanyar Donald Trump, va ser com un terratrèmol, eh? Que fos...
Un gran terratrèmol.
Que fos ell l'escollit, un terratrèmol que ha anat tenint rèpliques, no?, que arriben fins avui, i veurem què és el que passa avui a les urnes. I avui ens vols parlar de terratrèmols, també, però terratrèmols reals, eh?
Sí.
Ah, també ho és de real, eh?
No, el del Trump és molt real, però en parlarem d'un altre de molt bèstia i de molt real, que no té res a veure amb la victòria de Trump. Per avançar, imaginem un dia de Tots Sants, això sí, sense Covid, amb els carrers i els cementiris plens de gent, tot de gent que vol recordar els seus éssers estimats, però no parlarem del Dia de Tots Sants, per exemple, del 2019, que podria ser el dia que podríem imaginar sense, com deia, sense la Covid, sinó de l'any 1755, i no a Barcelona o a una ciutat o poble de Catalunya, sinó a Lisboa.
No castell, ony un cotovell, allà al fa...
Per tant, remuntem al Dia de Tots Sants de fa 265 anys. Aquesta és la història que ens explicarà ara el Jordi Creus sobre el terratrèmol de Lisboa, però estigueu molt atents perquè en qualsevol moment us plantejarem una pregunta i ens haureu de dir si és veritat o és mentida. El més ràpid de tots en la resposta, doncs, s'endurà un premi, una subscripció d'un any a la revista Sapiens. Va, Jordi, situem-nos en aquell 1 de novembre, Tots Sants del 1750, a Lisboa.
Doncs situem-nos, per exemple, a les 9 del matí d'aquell dia. Imaginem, com és lògic, els carrers de Lisboa plens de gent que passeja, gent que va a l'església, gent que va als cementiris per tal d'honorar els seus morts. Pensem que Lisboa era una gran ciutat, en aquells moments estava poblada al mitjan segle XVIII per uns 250.000 habitants, per tant, estem parlant d'una de les principals ciutats d'Europa, de les més poblades, al nivell de Londres, de Roma, d'Istanbul, de París... Com a comparació, doncs, en aquella època, Barcelona a dures penes superava els 30.000 habitants, és a dir, una vuitena part del que era Lisboa. Avui Barcelona és més gran que Lisboa, però en aquell moment la realitat era aquesta. Però no només això, sinó que Lisboa, a més, era un dels principals mercats del món gràcies a un gran imperi colonial, l'imperi colonial portuguès, que incloia, doncs, el Brasil, les costes d'Angola i Moçambic a l'Àfrica i possessions a l'Índia i a Xina, com per exemple Goma o Macau.
I quan va començar a tremolar la Terra?
Cap a 9:45 es van sentir els primers tremolors, unes vibracions lleus i ràpides que van durar menys d'un minut i que van començar a provocar el pànic de la població. Després va venir el repòs i van tornar les vibracions, però aquesta vegada d'una manera més intensa, més ràpida, durant uns 2 minuts. En aquests moments ja es van començar a esquerdar algunes cases i el pànic es va generalitzar. Llavors va tornar momentàniament la calma, però va ser, com es diu allò, la calma que ve abans de la tempesta. Mm-hmm. Perquè pocs minuts després van tornar uns nous moviments, però aquesta vegada uns moviments molt més bèsties i molt diferents dels anteriors. Eren uns moviments molt més forts, molt més intensos. Segons els testimonis que tenim d'aquella època, ells expliquen que era com una força que sortia de l'interior de la Terra, que empenyia els edificis cap amunt i que després els feia caure sobre els carrers. És a dir, tampoc massa lluny de les descripcions que hem pogut escoltar aquest mateix cap de setmana quan hem sentit els testimonis que parlaven del terratrèmol de l'Egeu, que hi ha hagut,
sí,
precisament, doncs, com dic, aquest cap de setmana, que ha afectat sobretot a Turquia i a Grècia, però també a Bulgària i a Macedònia, que ha provocat desenes de morts i centenars de ferits. A veure, aquest terratrèmol de l'Egeu ha deixat imatges dantesques, això és veritat, ho han vist tots a la televisió, i ha tingut una magnitud d'entre 6,6 i 7 graus. Per tant, molt lluny del terratrèmol de Lisboa.
Perquè sabem quina intensitat va tenir, hi ha registres?
Ara t'ho explicaré. Mira, segons els experts, l'epicentre, que està situat a l'oceà Atlàntic, a prop de les illes Açores, va tenir una intensitat d'entre 12, entre 11 i 12 graus de l'escala Mercalli. Aleshores, la pregunta és, i què és l'escala Mercalli? Doncs és l'escala que s'utilitza per mesurar la intensitat dels terratrèmols del passat, els que no s'han pogut mesurar in situ. I és una unitat de mesura que va de l'1 al 12 amb números romans. Doncs tal, com jo dic, entre 11 i 12 a l'epicentre i a Lisboa una intensitat 10, que és una intensitat brutal. Mm-hmm. Si féssim una cosa que no...
Altíssima.
Que no hem de fer, eh? Jo no recomano que es faci, però ho farem ara i extrapoléssim a l'escala sismològica de magnitud del moment, que és el sistema de medició actual, seria aproximadament un terratrèmol d'una magnitud de 8,5 sobre 10 a la ciutat de Lisboa. Per tant, brutal. Estaria a l'alçada del terratrèmol de Sichuan, a la Xina, que va causar l'any 2008 prop de 100.000 morts, i estaria per damunt del terratrèmol de Mèxic del 2017 o del d'Haití del 2010, que va destruir completament la capital del país, la ciutat de Port-au-Prince.
Clar, però això són, aquestes últimes xifres fan referència a terratrèmols actuals, no?, del segle XXI, per tant, amb construccions, amb estructures modernes. Com devia ser fa 265 anys un terratrèmol? L'afectació d'un terratrèmol sobre les construccions?
Clar, hem de tenir en compte que les construccions no estaven tan preparades com avui per unes contingències com aquestes que estem parlant, no? De manera que ja de seguida els edificis més alts, com les esglésies, doncs van patir danys irreparables, i ràpidament els carrers es van omplir de muntanyes de runes que van sepultar a molta gent que va quedar atrapada entre aquestes pedres. Però atenció, Laura, perquè la cosa no va acabar aquí.
A veure, què més va passar?
Bé, doncs després del terratrèmol, durant el terratrèmol, la por i el caos es van apoderar de la població i van fer el que faríem tots, doncs intentar sortir dels llocs més densament poblats, amb més edificacions, per anar a buscar llocs que estiguin més despullats, més tranquils i més segurs. Però llavors va arribar la segona fase, és a dir, la ciutat va viure l'arribada d'un tsunami. Recordem que les aigües que banyen Lisboa són les del riu Tajo, el riu Tejo en portuguès. Doncs bé, el tsunami va arribar a través d'aquest riu Tajo amb onades que, segons algunes fonts, anaven dels 6 als 20 metres d'alçada.
20 metres d'alçada en un riu?
Exagerat, sens dubte, però es parlen d'això. Jo em crec més cap a les 6 que cap a les 20, però es parla d'entre 6 i 20 metres. Però el cert és que es va destruir completament el port i tota la zona de la ciutat propera al riu. Tu recordes les imatges dels tsunamis d'Indonèsia o del Japó?
I tant.
Doncs imagina-te-ho a Lisboa fa 250 anys. O sigui, devia ser una cosa terrible. Però encara no s'havien acabat les desgràcies pels lisboetes.
Ara m'estàs fent por, eh? Ara ja no sé si estàs en aquell punt que hem de dubtar del que ens expliques o no.
No faria broma. A veure, com a conseqüència del terratrèmol es van produir també un seguit d'incendis a diverses zones de la ciutat. També es diu que va ser alguns d'aquests incendis els van provocar que moltes de les cases eren de fusta, i com que era el dia de Tots Sants estaven plenes d'espelmes per honorar els morts. Lo cert, sigui veritat o no sigui veritat, és que va costar 5 dies apagar tots aquests incendis. I finalment, quan es va poder fer recompte, les víctimes del terratrèmol, sumades a les del tsunami i sumades a les dels incendis, va ser d'entre 60 i 100.000 persones.
Déu-n'hi-do. Per tant, com queda la ciutat de Lisboa després de totes aquestes desgràcies? El terratrèmol, el tsunami, els incendis...
Doncs va quedar completament destruïda. A més dels milers de morts, pràcticament no va quedar ni un edifici dempeus. Per exemple, de les 40 esglésies que hi havia a Lisboa en aquell moment, només 10 van aguantar el terratrèmol, però van quedar amb greus danys estructurals, amb la qual tampoc servien de gaire. També el terratrèmol va destruir símbols de la ciutat molt importants, com el Palau Reial o com l'edifici de l'Òpera, però és que, a més de com va quedar Lisboa, que va quedar absolutament devastada, els efectes del terratrèmol es van deixar sentir molt lluny de Lisboa. O sigui, lògicament es van deixar sentir a les Illes Açores perquè tenien l'epicentre allà, però també es van sentir a Madeira, a les Canàries, al Marroc, fins i tot a França, a Itàlia, a Alemanya... I, lògicament, doncs, també arreu de la península Ibèrica, a llocs com Cádiz, Sevilla, Madrid, Bilbao, Barcelona, València. Ara bé, a tot arreu el terratrèmol doncs, es va deixar sentir. Però fora de Sevilla i del Marroc, on els efectes van ser terribles, amb molts morts, on es va causar més danys fora de l'àrea d'influència del terratrèmol, va ser a Olot, a 1.200 quilòmetres de distància de Lisboa.
A Olot?
A Olot, sí. I per què? Doncs perquè el moviment de terres provocat per aquest terratrèmol va fer moure l'anomenada falla d'Amer. Hi ha una falla d'Amer que travessa tota la... Quico Sallés, segur que ho sap.
Bon dia, Quico.
És la que segueix la 26.
Efectivament. Doncs tota aquesta falla d'Amer es va moure amb la conseqüència del terratrèmol de Lisboa, segueix, com ell diu, la 26, afecta molt a la capital de la Garrotxa, i poc després, o pocs minuts després del terratrèmol de Lisboa, es va produir un moviment de terra a la zona de la Garrotxa i a part del Ripollès, que va causar doncs centenars de morts. No va ser com el terratrèmol de Lisboa, evidentment, però va ser bastant important. En aquell moment no es va veure la relació entre un i altre terratrèmol, és a dir, es va pensar que va ser una casualitat, que havien sigut dos terratrèmols que havien coincidit en el temps. Però avui sabem, gràcies als estudis duts a terme pels tècnics de l'Institut Geològic de Catalunya, sobretot a partir dels anys 80 del segle XX, que tenen una relació molt íntima l'un terratrèmol i l'altre.
Doncs fins aquí aquest resum de les desgràcies provocades pel terratrèmol de Lisboa del 1755. Anem a plantejar-vos la pregunta per saber si és veritat o mentida tot el que ens ha explicat en Jordi Creus. És veritat en concret que el terratrèmol de Lisboa va provocar un altre terratrèmol a Olot amb centenars de morts? Truqueu-nos al 93-201-74-74, 93-201-7474. És veritat o és mentida que el terratrèmol de Lisboa va provocar un altre terratrèmol a Olot amb centenars de morts? La primera resposta encertada tindrà premi. Fa una pausa i ho resolem. Doncs això, el terratrèmol de Lisboa en va provocar un altre a Olot amb centenars de morts. Jordi Creus?
És mentida. El terratrèmol de Lisboa no va provocar cap rèplica a la Garrotxa. És veritat que el terratrèmol de Lisboa ha sigut un dels més destructius de la història. És veritat també que va provocar un tsunami també molt important i que també va provocar diversos incendis a la capital portuguesa, que va quedar, tot sigui dit, totalment destruïda. També és veritat que els seus efectes es van sentir lluny de Lisboa. Per exemple, el tsunami va causar centenars de morts al Marroc i a llocs com Sevilla o Cádiz, però no tenim cap notícia que aquest terratrèmol se sentís especialment a Olot. El que sí que és veritat és que tres segles abans, però clar, tres segles abans, el 2 de febrer del 1428, per tant, el dia de la Candelera, Olot i la comarca de la Garrotxa, i també part del Ripollès, van patir el terratrèmol més gran que mai hagi patit Catalunya. Res a veure amb el de Lisboa, però també va ser força destructiu. Si a Lisboa parlàvem d'entre 60 i 100.000 morts, aquí parlem d'un miler de morts, i que van quedar força malmeses viles i ciutats com Queralps, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon, Olot i fins i tot Puigcerdà. Però, com dic, això va passar més de tres segles abans que el terratrèmol que va destruir Lisboa, i si em permets la broma, per lligar amb l'inici de la secció d'avui, quasi sis segles abans de la victòria de Donald Trump a les eleccions presidencials americanes del 2007.
Doncs era mentida aquest detall, ha quedat aclarit. En Josep Vicenç, que ens ha trucat fa uns minuts durant la pausa, és qui s'endú aquesta subscripció d'un any a la revista Sapiens perquè l'ha encertada.